Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, segona hora del Tot anirà bé. Dèiem l'altre dia, i és veritat, que hi ha vegades que mires l'actualitat del dia, la portada del dia, i et posa una fotografia, un titular, que dius, no pot ser això, no? És a dir, com és que nosaltres, que vivim en una societat francament afortunada, no? Perquè sí, tenim grans problemes de si tenim més o menys contaminació, si ens agrada més o menys el que fa l'alcaldessa o el president de la Generalitat, si estem d'acord amb com van aquestes històries de les relacions, si s'ha d'haver-hi diàleg o no, en fi, els grans temes de conversa que tenim al damunt la taula, que són greus, vull dir, no li estic traient importància ni de bon tros, però efectivament tenim la sort, segurament, de tenir problemes del primer món, i això és magnífic. El que no ens adonem és que moltes vegades els problemes del que no definiríem potser com a primer món també estan aquí. El que passa és que estan invisibilitzats, i és una cosa que és terrible i que només quan passen notícies com aquesta, que ens va esgarrifar absolutament a tots ara fa un parell de dies, no ens adonem. I mirin que els Mossos d'Esquadra l'altre dia ho deien, que estem realment davant la punta de l'iceberg, és a dir, que això passa molt més del que ens imaginem. Aquestes dues noies de Terrassa, poc conegudes, segons llegia aquest matí pel barri, érem dues noies, doncs, que van viatjar al Pakistan, que es van negar a formar part d'un matrimoni de conveniència, i les van matar. I les va matar la seva pròpia família, que és una cosa que dius, però com pot ser que passin coses d'aquestes? Anem a veure si entenem una mica, no el fet, perquè això és impossible d'entendre, sinó aquesta situació, no? Què és el que genera això? Què és el que ho provoca? D'entrada, tinc dues persones molt interessants, les dues, al nostre estudi. Ens acompanya Shazra Javed. Shazra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ho he dit bé, també, aquesta vegada?
Molt bé, molt perfecte. Bé.
Què costa que diguin bé el teu nom?
I tant, és que a la gent li costa molt pronunciar el meu nom.
Fa 15 anys que vas venir.
Fa 15 anys que vaig venir aquí, exactament.
I ara ets la portaveu de l'Associació de Treballadors i Treballadores Pakistaneses.
Entre altres projectes.
Entre d'altres. Un altre dia ens expliques què més fas, perquè sí. Em sembla molt interessant.
I tant.
Quina història terrible, no?
I tant. És el que has comentat. Costa d'entendre com pot passar que la propera família pugui matar un fill o una filla. ¿Vale? En aquest cas ha sigut filles. Aquí m'agradaria marcar, això és un crim d'honor que no només afecta a dones, ja que majoritàriament les dones són víctimes, també afecta a homes. Hi ha homes que també moren a Pakistan amb crims d'honor.
Sí, explica'ns una mica això. Per què? Per negar-se a formar part d'un matrimoni de conveniència.
Sí, a veure, són societats, estic parlant del continent subindi, són societats molt antigues, i tenen uns costums arrelades molt profundament. El concepte d'honor és arrelat molt profundament a la societat. I forma part, l'honor és molt important per la gent d'allà. Hi ha una frase feta, estic dient, un dit, també. És un dit a Pakistan que es diu, si perds diners, no perds res. Si perds la salut, perds una miqueta. I si perds honor, has perdut tot.
I explica'ns per què és perdre l'honor negar-te a formar part d'un matrimoni de conveniència. Com ho viuen? Clar, en aquest cas, parlo molt ràpid, ho sento. Dic, en aquest cas, aquí la pèrdua de l'honor
sí. Segurament
s'identifica amb el fet de que elles no van voler casar-se.
Sí.
Per què és perdre l'honor, això?
A veure, primer, per poder entendre això, hem d'entendre el concepte d'honor. Què és honor?
Uh-huh.
Honor és el respecte que tens a la societat. Malauradament, aquest respecte associen amb dones, amb la possessió de dona. Aquesta dona és la meva propietat.
Uh-huh.
Si fa algun acte o fa alguna cosa que porta disrespecte, falta de respecte a la meva família, llavors això ha afectat el meu honor aquí, i llavors he d'actuar per salvar honor. I molts cops, per salvar honor, actuen de manera molt violenta, i aquí passen assassinats d'aquest estil. Falta d'honor, o sigui, una dona que ha faltat honor a la família, ha causat falta d'honor a la família, què pot ser? Pot ser una dona que no casa segons la voluntat de família, això està mal vist per ells, que Això no. Després, si porta una ropa provocant, això també és inacceptable, és un comportament inacceptable, Per tant, això afecta l'honor de la família. Després, si manté relacions sexuals fora de matrimoni o sense matrimoni, això també és una dona que porta disgràcia a la família. I normalment són, normalment, a veure, en gran majoria de casos són els homes que han de salvar ara l'honor de la família si passa una d'aquestes coses i passen aquests fets.
O sigui, en un cas com aquest,
sí,
la família entén,
sí,
aquest assassinat.
Exactament, aquí és el tema. Això el que has comentat abans, que costa d'entendre, no?, que com pot passar. No, la família ho entén. La família entén per què passa això. I perquè això, malauradament, és molt comú a Pakistan. És comú. Hi ha, segons les Nacions Unides, cada any hi ha 5.000 assassinats d'honors. Això és el que està registrat.
Sí, sí.
5.000. D'aquests 5.000, 1.000 passen a Pakistan. Això és el que està registrat. Però molts cops la gent calla amb això. Yeah. Perquè si passa una cosa així, la gent vol amagar. Perquè és això, que si altres persones saben, tu perds respecte a la societat. I també hem d'entendre que són societats col·lectivistes. Això què vol dir? Que m'importa molt més el que pensa la gent que està al meu voltant. Aquí, a Europa, vivim en una societat més individualista, el típic que sentim, no? Tu has de ser feliç, fes el que vulgui. I són frases molt comunes, no? Llavors, això també és que societat és més individualista. Ells són col·lectivistes, és una societat col·lectivista, i els importa el que pensen la resta de persones.
Només una pregunta abans de passar, sí, al següent convidat, i a partir d'aquí és una xerrada oberta.
Sí.
I ho dic, espero que entengueu en tot moment que nosaltres som uns grans ignorants sobre aquesta qüestió. No estem parlant del Pakistan.
Sí.
Estem parlant segurament de grups més o menys nombrosos, m'imagino, no?, o parts de la societat que duen a terme aquest tipus de pràctiques, o és el país?
A veure, no, mai és el país sencer, mai és que tota la gent de Pakistan és així, òbviament no és així, són certs col·lectius.
Uh-huh.
El concepte d'honor sí que existeix a gran part de Pakistan, segur que hi haurà gent que no ho creu, però és molt comú, tothom ho creu, el concepte d'honor existeix, i no té per què sempre ser negatiu. No,
clar,
té per què ser,
clar,
sense negatiu. Sí, hi ha casos que passen així, però el concepte d'honor també pot ser positiu.
Clar.
Però és això, bàsicament.
Tales Speroni, què tal? Jo. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tales Speroni es investigador del Centro de Estudios y Recerca en Migraciones. Este es un caso absolutamente alucinante. Decíamos hace un instante que es prácticamente la punta del iceberg de una situación que, según se dice, es mucho más habitual de lo que podría parecernos. ¿Es cierto?
Sí, exactamente. Es que aquí estamos tratando de un tipo específico de violencia masculista, ¿no? Con base en género. Y por lo tanto, este tipo de violencia o este tipo de violencias tiene una característica que es su invisibilidad, ¿no? Eso aumenta cuando pensamos que es una invisibilidad que está en una intersección con otros tipos de invisibilidades, como aquellas que son objeto las poblaciones inmigrantes o las poblaciones de origen inmigrante. Entonces es un proceso específicamente más invisible que otros. Sí que en los últimos años hubo algunos esfuerzos para intentar detectar y generar mecanismos de prevención de este tipo de violencia. Pero sí que un punto específico, y este caso que ha pasado yo creo que es un ejemplo muy concreto, es el carácter transnacional, ¿no? Entonces, claro, incluso si en Cataluña tenemos un protocolo de prevención y detección e intervención a los casos de matrimonios forzados, cuando pensamos que hay un componente transnacional, o sea que una potencial víctima puede tener que viajar o viajar a otro país, la capacidad de nuestras instituciones de proteger a esta mujer o niña disminuye mucho.
Claro, en este caso la mujer, y entendedme cómo voy a decirlo, la mujer emigrante procedente de un país de estas características es el último eslabón de la cadena, por tanto. Es la persona más desprotegida de todos, ¿no?
Bueno, no solo para esa violencia, también para otras. Sí, y sobre todo si estamos hablando de niñas también, que ahí evidentemente se agrega el tema de la edad, ¿no? Algo importante cuando hablamos de este tipo de violencia, sobre todo cuando hablamos de sus interfaces, ¿no?, con tradiciones o con determinadas prácticas culturales, es importante diferenciar lo que sería un matrimonio concertado Y perdón corregirte, porque habías mencionado antes matrimonio de conveniencia y son cosas...
Claro, son distintas, tienes toda la razón.
Son cosas diferentes, ¿no? Ajá. El matrimonio de conveniencia es un matrimonio que se celebra con un fin, en este caso, que es muy habitual, ¿no? Sacar una pareja de hecho para tener acceso a papeles, eso es un matrimonio de conveniencia. Un matrimonio concertado es una práctica legal, es una práctica frecuente, es una práctica normal, que es cuando las dos personas de la pareja consienten que otras personas, en general es su familia, encuentren, ¿no? Hacen el match, como diría hoy en día en el lenguaje de Tinder, ¿no? Hacer el match entre las dos personas. El punto crucial que separa el matrimonio concertado y el matrimonio forzado es el consentimiento.
Claro, en esa palabra me había quedado yo enganchado, porque aquí de consentimiento no hay nada, ¿no?
Exactamente, eso es el consentimiento. El caso concreto de que estamos hablando puede ser que en un momento sí que hubo consentimiento. No sabemos si ha sido un matrimonio concertado que se ha vuelto un matrimonio forzado y que después se ha vuelto en un crimen de honor, pero evidentemente que en algún momento no hubo consentimiento. Y aquí está la naturaleza compleja del consentimiento. El consentimiento va más allá del sí y no. El consentimiento es un proceso continuo donde todas las partes tienen que estar de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que no generemos estigmas ni al matrimonio concertado, que es una práctica normal, que es incluso una práctica que en este país se ha practicado por muchos siglos y que sigue se practicando, es una práctica normal, ni estigmatizar las personas que vienen de países y de regiones que hay más matrimonio concertado y ahí hay un riesgo, un factor añadido de riesgo para matrimonios forzados. Pakistán, pero también otros países.
La palabra forzado es la que marca claramente la diferencia, ¿no? entre unas cosas y otras. Clar, costa molt d'entendre una cosa, no? Estem parlant de persones que viuen aquí. És a dir, perquè tota aquesta cultura, efectivament, segurament si tu has crescut en una societat en la que això és normal, doncs ho veus com a cosa normal. Però clar, estem parlant de persones que han vingut aquí i que són conscients que aquí tot això no es veu bé. Això deu ser difícil, no?
Sí, a veure, normal dir això a Pakistan en molts cercles... Diria que no seria.
Tampoc,
¿vale?
No es veu
tampoc
normal.
No, a veure, és una desgràcia que passa. Passa en certs determinats cercles i normal això no ha de ser. Llavors, què passa? Quan una persona de Pakistan ve aquí i a més ve jove, llavors hi ha integració en aquesta societat, comença a fer amics aquí i tal, la manera de pensar va canviant. Llavors, què passa? Això genera conflictes a casa. A vegades els pares sí que estan, o família del país d'origen amb qui estan en contacte, està seguint uns costums, tu vas fora aquí, hi ha uns altres costums, genera un conflicte aquí, després els pares, a veure, no sempre són dolents de la pel·lícula, en aquest cas, els pares potser no han vist la societat d'aquí, pensen que millor pels seus fills és això, perquè... Per ells la definició de bé és això. No vol dir que el fet que ha passat, òbviament això no és correcte, el que estic explicant és de matrimoni concertat, que és això que els pares poden dir, tu has d'anar al matrimoni concertat, pensen que això és el millor per la filla, en realitat no volen fer mal. Llavors, què passa? Però ara, diguéssim, nenes que venen de fora o nosaltres que venim de fora, comencem a agafar costums d'aquí i genera un conflicte aquí bastant important i costa molt d'entendre dintre de la mateixa família. I llavors, molts cops què passa això? Molts cops no et diria, alguns cops què passa? Acaba en violència. En violència, vale? Pensen, els pares tenen aquesta sensació que els fills són rebeldes, que els hem d'educar bé, i com que saben que aquí no poden fer, no tenen les mateixes eines que tindrien al país d'origen perquè allà tenen més xarxa, doncs molts cops volen tornar allà perquè tenen més xarxa social allà, entre la família i tal. Anem a parlar allà, això parlem a Pakistan. Yeah. O al país d'origen que sigui, al país d'origen que sigui perquè tenen més xarxa social allà, llavors volen tornar allà. I llavors, això el que comentava el company sobre els matrimonis concertats, Això exactament no és cap crim ni res, és totalment normal això, però malauradament sí que passa en alguns casos que això no hi ha voluntat, hi ha falta de voluntat i això acaba enforçat. I per què acaba enforçat? Per honor de família, perquè la família pensa que si la meva filla o el meu fill diu que jo no vull casar amb què la família vol, això és falta de respecte per la família i falta de respecte en la gent que em veu, en la societat, en el meu grup. Llavors, això és molt, molt important per ells.
La defensa de l'honor. És impressionant, aquest tema. Eh?
Sí, sí, és defensar... No, costa d'entendre això, com un pot sí. arribar a un extrem.
Però igual que els duels. És a dir, estàveu parlant de l'honor i m'estava recordant aquella imatge que hem vist de mil pel·lícules, de dos senyors que un se sentia absolutament ofès per l'altre i es batien en un duel. És una cosa absolutament impensable a dia d'avui. Segurament era la mateixa lluita, sí. que era la lluita per l'honor. Quant de mal ha fet, no? D'alguna manera tal és la lluita per l'honor, podríem
claro.
Dir, no?
Cuando estamos hablando de honor, estamos hablando de valor, ¿no? El valor que una persona tiene o el valor que un colectivo tiene. Y creo que ese es un punto importante cuando pensamos cómo que una situación normal, como de un matrimonio concertado, se puede volver poco a poco, no de forma tan abrupta como la que hemos visto en este caso, pero poco a poco en un caso de matrimonio forzado. Y aquí el punto crucial es el espacio de acción que la persona tiene. Entonces imaginamos que una mujer de unos 20 años, ¿no? Sí que delega a su familia que busque un compañero. Pero a ella no le ha gustado el primero, no le ha gustado el segundo, no le ha gustado el tercero. Su hermana más joven solo puede casarse cuando ella se case, entonces hay también presión de su hermana.
Hay un orden de casamiento dentro de la familia.
Bueno,
¿eh?
Dependiendo sí que puede haber. Poco a poco ella se va encontrando en una situación donde su posibilidad de decir que no disminuye.
Claro.
O sea, su capacidad de realmente poder consentir disminuye. Y poco a poco, y aquí estamos hablando de algo que puede pasar de 10, 15 años, se vuelve a volver en un matrimonio forzado. Estamos hablando de otros factores de riesgo también, como personas que tienen alguna forma de discapacidad. Entonces, entre comillas, su capacidad de encontrar de forma directa un compañero puede ser más baja. O un hombre incluso, ¿no? De la comunidad LGBT, ¿no? Ahí la familia, para defender el honor de la familia, le casa con una mujer, ¿no?
Para esconder su tendencia sexual.
Exactamente. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un proceso complejo que ni siempre tiene una violencia abrupta y así tan evidente como esta, como la violencia física, ¿no? que lleva a la muerte, pero estamos hablando de un espacio de coacción, de coerción, de presión, o sea, de otras formas de violencia que son muy, muy presentes y que pueden ser muy negativas.
Me vais a permitir que salude a la persona que tinc a l'altre costat del fil telefònic. És el senyor Pablo Becerril. Senyor Becerril, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per la invitació.
Al contrari, gràcies a vostè per atendre'ns. És tècnic de l'associació Valentes i Acompanyades. Quan li he dit que estava vostè aquí, les dues persones que ens acompanyen, amb dos coneixien perfectament el que fan vostès a l'associació, però nosaltres no, perquè no ens fa cinc cèntims.
Hola. Que honor. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. En primer lloc, m'agradaria demanar-vos disculpes si parlo de vegades.
No cal demanar disculpes, es pot passar al castellà sense cap problema.
Cuéntenos. I pues mirad, muy atento escuchándoos a todos los participantes y asintiendo a grandes verdades que decía la compañera, ¿no? De realidades que nosotros desde la asociación de Valentas y Acompañadas, que es una asociación feminista que lucha por prevenir los matrimonios forzados y de empoderar a las mujeres, ¿no? Para que se empoderen y puedan tomar sus propias decisiones. Uh-huh. Pues es un honor, porque aquí es un grupo de mujeres que llevan ya 6-7 años trabajando en este bonito proyecto y sabemos que en Barcelona con la Asociación Pakistaní pues que colaboramos.
Estamos hablando, como no tenemos muchos minutos, me va a permitir usted, esto sí. En la radio sabe que somos un poco desagradables a veces, ¿no? Que vamos mucho sí. al kit de la cuestión,
por favor,
porque,
me vas,
porque vamos, vamos contrarreloj total. Pues me vas a permitir que vaya directamente al quid de la cuestión, ¿no? Porque este caso que hoy hemos puesto encima de la mesa, que nos tiene absolutamente horrorizado, según dice todo el mundo, y lo he repetido antes, ¿no? Es simplemente el asoma la cabecita de un problema que realmente es mucho más amplio, ¿no? Ustedes que tienen experiencia, vosotros que tenéis experiencia realmente en saber cómo es este asunto, ¿estamos hablando de algo muy habitual en nuestra sociedad o no?
Bueno, todo es relativo y la dimensión que le queramos dar. Que existen casos y que no afloran en los servicios sociales, en los Mossos de Escuadra, en organizaciones como las nuestras, seguro. Pero que gracias a que cada vez más mujeres se empoderan, niñas, jóvenes, chicas, mayores de edad, y empiezan a conocer que pueden decir pro y se pueden revelar a esta situación, pues vemos que van saliendo cada vez más casos.
Pero me imagino la dificultad, ¿no, Pablo? Es decir, me imagino una chica que ha crecido en ese ámbito, que se da cuenta de que efectivamente la tradición familiar, que creo que hemos entendido perfectamente, ¿no? Gracias a las explicaciones de nuestros invitados, ¿no? Por eso digo, ¿no? Es decir, esa chica crece en una sociedad distinta, pero con unas creencias ancestrales y que han migrado junto a sus padres, ¿no? El romper con todo eso tiene que ser dificilísimo, ¿no?
¿Qué podemos pensar tú y yo, que somos hombres, que nunca en la vida nos podríamos imaginar una situación como esa, y que esto es algo que solo sucede a mujeres, a chicas, y que se les pone contra la espada y la pared, entre decidir querer hacer una vida y vivirla por ellas mismas o seguir esas pautas que marcan esas tradiciones tan ancestrales y tan de dentro que por eso las que deciden dar el paso y llegan a nuestra asociación las llamamos las valentas, ¿no? Y lo que hacemos a continuación es acompañarlas.
O sea, que yo siempre me planteo, a mí una de las cosas cuando yo era pequeño y me quería dedicar a la radio, y me sigue fascinando, ese pensamiento a mí me continúa fascinando a día de hoy, ¿no? Que nunca sabes quién te escucha. Es decir, que tú estás haciendo una explicación, estás contando algo, y nunca sabes si al otro lado de la radio hay alguien que está exactamente en esa situación en este momento. Si claro. Es así, ¿qué mensaje le podríamos transmitir, Pablo, a esa persona?
Bueno, pues le podemos decir que vive en una sociedad, en un territorio donde los derechos humanos de hombres y mujeres son respetados y han de ser respetados. Que entendemos y aceptamos y somos acogedores con las diferentes culturas, tradiciones, religiones, pero los derechos humanos son los derechos humanos y siempre va a tener a su lado esa niña, esa chica que no sabe ni lo que es el derecho humano que tenemos todos por el derecho de nacer, pues que tanto poderes públicos, servicios sociales, Mossos de Escuadra, policía local, ONGs como nosotros, necesitamos que lo verbalicen para que podamos ayudarlas. Porque muchas veces nos damos cuenta que no ni sabían que existían estos recursos que podemos ofrecerles.
Claro. Pablo, volveremos a hablar, si eres tan amable, ¿no? Y no tenemos más tiempo, pero el tema hay que darle mucho más altavoz, sin ninguna duda.
Sí. Parlará una compañía, ¿eh? Parlará una compañía que son las donas de aquí las que fan la intervención y la que conecten. Bueno, yo solo las apoyo.
Pues está muy bien. Pablo Becerril, que hable quien quiera, pero que hablen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy
amable. Abrazada.
Una otra abrazada. Dos cosas, em quedo preocupat una mica. Em quedo preocupat amb dues coses. Una li explico a cadascú de vosaltres. Xatra, no sé si tot això... Viu en una societat a vegades que va tant al titular petit. I que no fa això que estem intentant fer ara, que és entendre. És a dir, que primer, no tota la gent del Pakistan fa això. Sí. Segon, que no a totes les noies, afortunadament, us passa això. Aquest tipus de notícies van en contra del col·lectiu? Tens la sensació que la gent del Pakistan aquests dies està una mica en el punt de mira, o no?
A veure, sempre hi ha aquesta mena de comentaris que és una propaganda contra Pakistan i tal, que no, òbviament no és el cas. Sempre hi haurà algunes persones que pensaran tota la gent de Pakistan, està pakistanesos, són així a xarxa social, podem mirar alguns d'aquests comentaris que han estat sortint. Uh-huh. El que hem de ser, hem de tenir una visió més ampla en aquest aspecte i entendre el problema d'arrels. En profunditat hem d'entendre el problema. Uh-huh. I al moment que entenguem això començarem a veure, no és un problema del país sencer, sinó societat, o sigui, no tot el país és així, sinó hi ha costums arrelades a la societat des de fa milers d'anys i hem de treballar des de sota, des d'arrels, hem de tallar aquests arrels i hem de fer aquesta feina de tallar els arrels en lloc, perquè resulta molt fàcil dir un dia, he llegit aquesta notícia, els pakistanesos o els d'Àfrica són així, ja està, és que resulta molt fàcil, no hem de ser vagos, hem de fer aquesta feina d'entendre els arrels i després tallar aquests arrels. És això el que hem de fer?
No sé si entendre, no sé si tallar, però entendre sí que és el que estem intentant avui aquí. Jo crec que, a més, hem fet una bona feina en aquest sentit. Tales, vaig al segon motiu de la meva preocupació. Fixa't, la meva ambició absolutament espantosa de dir, home, això seria meravellós perquè en un moment donat féssim un programa en el que poséssim al damunt la taula no aquesta problemàtica, sinó les problemàtiques en si, que comporten el fet de anar d'un país a un altre amb uns costums completament diferents i la situació que, d'alguna manera, sí que posa en evidència aquest fet, que és, bueno, doncs que hi ha gent que viu en secret, perquè aquí no estaria ben vist, situacions que en el seu país, doncs, com ara comentaven, són absolutament normals, com els matrimonis forçats o l'ablació del clítoris, que és una d'altra de les grans històries que estem posant al damunt la taula. Si realment tal estudiéssemos que hablar de todo eso, ¿habrían muchas más cuestiones a las que tendríamos que atender?
Bueno, yo creo que sí, pero hay una cuestión anterior a todo eso, que antes de más nada yo creo que tenemos que darnos cuenta que somos una sociedad multicultural y tenemos que superar la idea de que el nosotros es súper complejo, lleno de diversidad y los otros son simples, ¿no? Eso es algo que siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Ellos piensan que, por ejemplo, yo, porque vengo de Brasil, juego bien fútbol y vengo de un país caluroso y, ¿no?, y bailo el samba, pero no, la verdad es que no, vengo de un lugar frío, no bailo nada de samba. Entonces, claro, yo tengo una complejidad que mis estudiantes no la conocen. Y aquí ellos tienen una complejidad que ellos lo asumen, ¿no?, y lo reconocen. Entonces yo creo que antes de más nada tenemos que entender que eso no es un problema de Pakistán, eso no es un problema que los inmigrantes traen, eso es un problema de los diferentes tipos de violencia de género, es un problema de las sociedades plurales y diversas que tenemos, ¿no? Entonces es un problema de todos y todas. Y el problema también, el reto de intervención, de prevención y de intervención, es un reto que debe ser visto como un reto compartido, no un reto limitado a las comunidades inmigrantes.
Precisamente como reto compartido estamos preguntándole hoy a nuestros invitados qué debe hacer una persona que se esté escuchando, porque entendemos que ese es un problema que tenemos en casa.
Perfecto.
Y como tal hay que ser tratado, ¿no? Y ahora vuelvo a la pregunta.
Muy bien.
¿Qué otras realidades están invisibilizadas dentro de ese concepto que somos nosotros, que es más amplio, y precisamente para que no sigan invisibilizadas, para saber que hay niñas que tienen un peligro total de que efectivamente las coja su familia y se las lleven con toda la buena intención que el honor, la cultura, los ancestros le llevan, ¿no?, a extirpar el clítoris, por ejemplo, ¿no? ¿Hay muchas de estas prácticas?
Yo creo que sí, yo creo que en particular, como había comentado antes, todo lo que son violencias de género, ¿no? Tenemos la suposición que la familia es un actor que siempre genera seguridad, y la familia puede ser un actor que genera seguridad y a la vez violencias.
Claro.
Es esa complejidad y todo lo que conlleva ella, ¿no? Casos de diferentes tipos de violencia, no tanto o no solo la violencia física, pero también otros tipos de violencia, por ejemplo, como no dejar estudiar, ¿no?, o no dejar trabajar, ¿no?, o obligar a hacer tareas de algún tipo que la niña no quiera hacer. O sea, hay diferentes tipos de violencia que en el ámbito privado sí que ocurren y frecuentemente no llega al gran debate público. Y a la vez, intervenir en el ámbito privado es un grande reto para la sociedad, porque claro, ¿qué hacemos, por ejemplo, con una niña que sí que es objeto de violencia? ¿La sacamos de la familia? Pero ahí la vamos a dar una mejor situación o una peor situación. Entonces, claro, hay que tener también una responsabilidad y cuando decimos que visibilizamos algo, hay que tomar cuidado con qué tipo de visibilización que se genera. No podemos visibilizar las cosas como cosas simples, ¿no? Este caso horrible que llegó ha hecho más visible, pero ¿qué la gente está hablando a partir de ello? ¿No?
Bueno,
eso es un punto.
Esa es la necesidad de visibilizar. Exactamente,
sí.
Porque si no acabamos visibilizando simplemente a golpe de titular. Y
claro,
los titulares
exacto.
Simplemente explican lo que explican. Esa es nuestra intención. Por tanto, si me permitís, vamos a tener que hacer un segundo programa para hablar sobre toda esta cuestión, porque entiendo que sinceramente, que nos quedamos a medias.
Claro.
A medias no, nos quedamos a una, no sé, a años luz de poder entender realmente la complejidad. Ya no por la multiculturalidad, porque la propia, en muchas ocasiones no es una cuestión de multiculturalidad. Sí, sí que lo es. Pero las propias personas de aquí, cada uno es como es y cada uno tiene sus costumbres, ¿no? Y efectivamente, seguro que el hecho de que vivamos en una sociedad multicultural también está provocando una evolución de los conceptos que nos llevan a situaciones nuevas. Uh-huh. Ante lo cual un día será interesantísimo, si me permitís, sois tan amables de que volváis al programa y seguimos charlando un rato.
Claro, sí.
Moltes gràcies. A més, Xazarra, tinc moltes ganes de saber què més fas, a banda de tot el que ens explicava. O sigui, ho has de compartir un dia d'aquests amb nosaltres. Moltíssimes gràcies als dos. Xazarra Javed, portaveu de l'Associació de Treballadors i Treballadores Pakistaneses, Tales Speroni, investigador del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions. Ha estat de veritat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Merci.
Fem una pausa, 4:45, i he vist que ha arribat el professor Gonzalo Bernardos. Ara farem una cosa que és fixar-nos en l'economia. Saben vostès que està canviant tot. Jo no sé si se n'adonen, jo crec que sí, no? Però tot el tema de la globalització, tot el tema de la Covid, tot el que ha passat està canviant les regles del joc. I crec que el Gonzalo, pensa que això, de cara concretament a l'economia espanyola, pot acabar afavorint-la. En parlem de seguida, veurem si ens equivoquem o no. De seguida, a Ràdio Estel, el tot anirà bé.
Ràdio Estel.